La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimecres 7 de juny, dia entre setmanes, són les 3 i arrenca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català, que avui es posa una mica seriós. I és que aquest programa, unes quantes vegades, hem tractat el tema de les violències masclistes que segueixen passant i cada vegada en edats més joves. Després de parlar amb persones expertes des d'aquest programa i des d'aquesta ràdio, ens han explicat que el que cal és prevenció, prevenció i prevenció. Doncs bé, menors que ara mateix estigueu escoltant això i aquest programa i aquesta emissora, i ja penseu en quina web pornogràfica mirareu aquesta nit. Missatge: el porno no és real, són pel·lícules. No reproduir res del que veieu a la vostra vida, perquè aleshores us convertireu en abusadors de pro. De res. I ara sí, encetem programa tots plegats, i ho fem com sempre amb Núria Rosa a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, una vegada engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la caravé?
Doncs avui la gran protagonista d'aquesta secció serà una jove canadenca que s'ha fet viral a les últimes hores al TikTok per publicar un vídeo on comenta les tradicions més estranyes que tenim en el nostre país. Si voleu saber de què va tot plegat, quedeu-vos que en uns minuts parlem d'això, però també de com ho podem fer per mantenir fresques les nostres llars durant l'època d'estiu a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia ens desplacem fins a les portes de les universitats per comprovar com ha anat la primera jornada de les proves d'accés a la universitat. En parlarem de tot plegat amb Adrià Silva, estudiant de l'Institut Lluís Companys de Tordera, qui ha obtingut matrícula d'honor per la seva feinada al batxillerat.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Aquest dimecres tornem a obrir el capó de la ciència per parlar de què?
Aquest mes hem pogut saber a través de la prestigiosa revista Nature que ha publicat el primer gran estudi que quantifica la superació dels llindars del sistema Terra, que 7 dels 9 llindars definits ja estan superats, si més no, parcialment. En parlarem de com ens afecta tot plegat, si som davant un procés alarmant i irreversible, o si encara s'hi pot fer alguna cosa amb Júlia Crespin, investigadora predoctoral al GRC Geociències Marines del Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà de la Universitat de Barcelona.
I a partir de les 4 de la tarda, Núria, qui s'haurà avui al sofallit de la caravana per una agradable conversa?
L'actor i youtuber català especialitzat en mitologia, Paul Gisse, que va començar a crear contingut humorístic i de ficció ja fa uns anys, el 2015. Des de llavors, amb més de 3 milions de seguidors a les xarxes, ha anat guanyant popularitat gràcies als seus vídeos, on interpreta històries carregades de diàlegs costumistes i plens de referències a l'actualitat. Amb Paul Gisse parlarem del seu últim llibre, la novel·la Hades, el déu menys dolent, però també del món de la xarxa.
I a 4:45 de la tarda torna David Balaguer amb les seves qüestions quotidianes.
Una setmana més, David Balaguer ens sorprendrà amb les seves qüestions quotidianes avui sobre com donar la mà a l'hora de saludar-nos. A més, ens tornarà a acompanyar Olma Giró per explicar-nos quin ha estat l'encàrrec d'en Balaguer per aquesta setmana.
I cada dimecres a les 5 de la tarda a la caravana parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros, avui per parlar de Teca de la Bona, Andreu.
El futur de Leo Messi, l'hoquei de la Lliga, el pla de viabilitat del club blaugrana o la negativa final de la Juventus a participar de la Superliga i la reacció de Javier Tebas seran alguns dels temes que abordarem amb Quico Parcerisses, exfutbolista i entrenador, la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista David Balaguer i Rafa Sanahuja, que en parlaran durant una hora de tertúlia seriosament divertida.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Quatre minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat el Pol Gisse i us he de ser sincer.
L'estalquejador serà estalquejat, eh?
Sí, exacte. No sabia per on començar perquè té tants perfils a les xarxes socials, que si TikTok, que si Instagram, que si Twitter, que si YouTube, o sigui, ho té tot. Per tant, no sabia on posar-me, però jo mai deixo enrere l'Instagram, així que anem al gra. Ja per començar, la fotografia de perfil no és ni professional ni res per l'estil. Ja fa cara a pillo, amb un barret d'aquests d'estiu i de platja, però enmig del bosc. el que en diríem cara de personatge, també. Però us he de dir que, tot i la seva cara de personatge, té un gosset que, si us plau, moro d'amor. Bé, de fet, en té dos, que tenen noms mitològics, crec, però és que amb el que sembla una barreja d'una raça amb husky, no puc, perquè tinc molta debilitat pels huskies, jo. Dit això, mirar el seu perfil d'Instagram és com entrar a la selva, i no us exagero perquè la majoria de publicacions són caminant pel bosc, amb gats, amb porcs, i clar, els seus gossos. Ara bé, per criticar alguna cosa, trobo una mica a faltar els vídeos que penjava a l'Instagram fent una mica el ruc que va deixar de fer el 14 d'octubre del 2019. Que no dic que no m'agradi el que penge ara, però em refereixo que de tant en tant un vídeo per riure, doncs no estaria gens malament. Dit això, fotografia que jo no penjaria mai dels mais, la que ell va penjar l'1 d'abril. Bé, de fet, em va penjar un seguit, he de dir, perquè la primera era un collage on es veia la seva cara sortint d'una motxilla, però la segona apareixia en una llarga filera d'orugues i... Tot i jo ser de poble i de muntanya, no hi ha cosa que em faci més fàstic que les orugues. De
les veritat, orugues quan... és el que et fa més fàstic?
Sí.
De veritat?
Sí.
Per sobre de les paneroles?
Ala.
Uf.
Clar.
Ara... Molt fastigoses, sí. Les dues.
Sí, la veritat és que sí. Però tot i aquesta fotografia que em provoca una mica de fàstic, Pol Gisse, per ser un personatge nat, queda més que aprovat.
Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Quin rodolí ha fet!
Sí.
Me n'he adonat ara. Doncs mira, el meu toc d'avui són les músiques que es barregen o els sons que es barregen, no? Normalment no sol passar allò que en un mòbil o un altaveu soni una cosa i en una altra banda una cosa totalment diferent. Però quan passe em poso dels nervis, perquè depenent del vent sents millor una cosa o una altra. I clar, imagineu-vos que en una posen un tamacle i en una altra part no. Doncs tu vols escoltar el tamacle, cantar-lo, però se't fa impossible, o almenys a mi, concentrar-me i viure-la al 100% aquesta cançó. Per tant, agrairia a tota aquella gent que ho fa, volent o no, que no ho faci més perquè molesta molt.
Sort que t'has tret els cascos avui, perquè en José...
Què m'ha posat?
T'ho estava fent. Mira, posa't els cascos, que avui veuràs la cara de toc.
A veure.
Mira.
No.
Ja t'estàs posant nerviset, eh?
Sí,
val.
Em torno a treure els auriculars.
Va, odies la gent que, a part d'en José?
Doncs a veure, no ho diu a ningú, el que em fa és ràbia. I és que, què és aquest anunci d'Estrella Damm d'estiu que han publicat avui?
Sí.
Si us plau. O sigui, a veure, que estigui protagonitzat per Bat Guial,
sí,
parlant en català, m'agrada, clar que sí. Però quan comença la cançó amb el seu reggaeton que fa ella, en castellà, doncs, què t'he de dir? Perd moltíssim. És una mica vergonyós després de fer un anunci tan maco com el de la cançó de Fantastic Shine, dels Love of Lesbian. Mm-hmm. I a més continuo perquè l'anunci es basa en una festa en un barco privat, exactament en un catamarà. Que sí, que fa estiu, però què ens estan volent dir amb aquestes imatges? No tothom té un catamarà per disfrutar a la Costa Brava.
És a dir... No tothom va a Menorca només per prendre's una cervesa.
També, però almenys, Joan, sí, deixa'm que et digui, tu anar a la platja, a la Costa Brava, també ho pots fer.
Sí, això sí.
I també són platges que s'assemblen menorquines, no?
De moment.
Sí, a veure. En fi, que estic flipant perquè aquest anunci no m'ha agradat gens i no el fa Estrella Damm, no el fa estiu tampoc. Només uns pocs privilegiats, diguéssim. Ara bé, deixeu-me que us digui que el cambrer que veureu en aquest vídeo, en aquest anunci,
sí,
és de Solsona.
Ah?
El cambrer que diu pollastre amb escamarlans. Sí.
És de Solsona, eh?
Sí. I si l'escolteu, doncs veureu que l'accent és el mateix que el meu.
El coneixem o no?
Sí, es diu Ostap.
Val.
Ostap. Ell no és, diguéssim, originari de Solsona, però ell viu a Solsona i ha crescut gairebé tota la vida a Solsona.
Per tant, és solsoní com
qui
més.
Sí, i tant.
Va, què et fa feliç, Andreu?
Doncs crec que encara no ho havia dit, però sabeu que els meus companys de pis són els millors del món, no?
Sí.
Doncs en concret un d'ells, que últimament s'ha aficionat a fer ensalada russa amb maionesa casolana. I és que no em pot fer més feliç perquè sempre em diu que no... que me'n doni, diguéssim, perquè me la pugui posar en un tàper i dinar l'endemà. O sigui,
veus que bé, eh?
Sí. No hi ha cosa que em pugui fer més feliç que l'Andreu no cuinar.
Propòsit vell, va.
Doncs aniré a menjar una mica més de fruita i ahir en vaig menjar, mireu, era raïm i estarem d'acord en que està boníssim. I a més, quan arribi l'estiu, és que no hi ha altra manera.
Raïm no vol dir vi, eh?
No, clar.
És
que li faig la broma, que ja ho sé, home.
No, raïm. Que ara mateix no sé com es diuen, diguéssim, si tenen un nom exacte, com per exemple els...
Ui.
Un moment, sisplau.
Què
ara...
estàs intentant dir, Andreu?
A les peces, les peces de raïm. És a dir, el raïm...
Sí, ja sé què vol dir, l'únic que tampoc sé la paraula.
Gra de raïm.
Gra, això, grans, crec que era gra.
Gra. Però tu no vols dir que tres o quatre raïms?
També, sí. Sí,
igual,
té un ramell de raïms.
Ah, això!
I ja està, no, no. A veure, vaig haver de parar,
No, t'ho has dit a tu, eh?
Ja, ja.
Val.
No. Vaig haver de parar ahir de menjar-ne perquè ja són està bé, tip. I són addictius, sí. Em passa el mateix que amb les mandarines, tu.
Veus que
una vegada començo no puc parar.
Propòsit nou.
Doncs mira, podria ser no indignar-me tant, perquè seria un bon propòsit, no?, perquè vull tela. Tot i això he decidit que un bon propòsit seria ara, ja de ja, fer l'estimat canvi d'armari, perquè això de tenir-ho tot junt ara mateix m'està tornant una mica l'elo. Perquè mai sé si són pantalons llargs o curts el que vaig a treure de l'armari.
Veus? T'has indignat avui?
Sí, una miqueta. Vaja. Amb el tema de l'Estrella d'Am, sobretot.
Ai, Déu meu.
Sense dir marques.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Onze minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs avui, per començar, vull que parlem de les tradicions espanyoles / catalanes.
Bona.
Us sembla?
Sí, tant.
Abans d'anar al tema, deixeu-me que, com sempre, posi una mica de context a tot plegat. En aquest cas, ja ho sabeu, però no està de més tornar-ho a dir, Espanya és un dels grans destins del món per fer turisme gràcies, per exemple, al seu clima, al seu bon menjar, a les seves platges, a la línia del que deia ara l'Andreu, i moltíssimes altres coses. Quines més?
No sé, ara que deies a la línia, anava a dir a la línia 4 del metro, que mai funciona, també.
Sí, aquest no seria un tret característic que trau el turisme, no? Realment.
Exacte.
Bé, en fi, de fet, això que us dic no us ho dic jo, sinó que ho confirma de manera anual l'Organització Mundial del Turisme, que situa sempre Espanya en els llocs més alts del rànquing pel que fa al turisme. Per tant, molt bé. Però, clar, tot i el que us acabo de dir, hi ha moltíssims turistes que, quan venen d'altres parts del món, s'emporten una gran sorpresa en descobrir alguns dels costums i tradicions del nostre dia a dia. És evident.
Sí, sí, sí. Sí.
Aquesta és la gràcia que existeixin
cada país
diferents cultures.
Exacte.
Sí, sí. El que us dic és el cas d'una noia canadenca que, a través d'un vídeo a TikTok, que, per cert, s'ha fet viralíssim, ha explicat les coses més típiques que fem a Espanya que, segura, tornen boig a qualsevol canadenc i canadenca.
Ep! Bona.
Les voleu saber?
Home, i tant.
En aquest cas, la primera cosa que descol·loca els canadencs realment no és a tots. És en aquesta noia, però ho farem una mica més emocionant i direm als canadencs i canadenques. És el fet que portem sabates dins de casa. I estem parlant de tant les nostres cases pròpies com la dels altres.
Fa molta gràcia això, perquè jo tinc amics que em fan treure les sabates.
Sí, clar. Sí, sí que és veritat.
Depèn de la casa.
Depèn de la casa, correcte. Aquest, segons aquesta jove canadenca, és un costum, una tradició molt mal vista a Canadà, on constantment hi neva i, clar, tot el món, doncs, el que fa és descalçar-se abans d'entrar per la porta per no embrutar el terra. No sé què en penseu d'això.
No, jo crec que és
més net.
Esteu
d'acord amb ella o no?
Sí.
Sí.
Jo crec que és més net descalçar-se.
És més net, sí.
Jo a casa meva ho faré fer, així que...
Op! Ah! Me traiem tot l'orina als peus.
Exacte, perquè si no, no sé què és...
Aquesta és una altra, eh?
Sí, sí. Bé, en aquest cas, més coses, perquè aquesta usuària de Canadà també ha destacat l'estrany horari de les oficines dels bancs a Espanya.
Mira,
això sí que no m'ho esperava.
Fins a Canadà arriba això.
Exacte.
Sí, sí que és veritat.
Assegura que aquí a Espanya els bancs obren de 8 del matí a 2 del migdia. Realment no ho assegura, és la realitat, no? Mentre que al Canadà ho fan durant tot el dia.
Patapam.
Com hauria de ser.
Per tot això, aquesta jove i intel·ligent canadenca es pregunta: com ho fa una persona humana normal que treballa de 9 a 5 per anar al banc? Doncs no sé què en penseu, però per mi aquesta noia ja podria ser una candidata per la presidència del govern.
Per exemple.
Sí, sí.
Per exemple.
No,
sí,
perquè
sí.
Nosaltres, per exemple, que tenim aquest horari, com ho fem?
És hem d'anar els dijous, que normalment obren per les tardes.
Sí, sí. Però és un gran què, eh? Aquí,
sí,
té tota la raó. Sí, d'anar descalços no t'ho compro tant, però dels horaris dels bancs, sí. I encara una última cosa abans d'acabar, i és que en aquest mateix vídeo la jove també se sorprèn dels horaris que seguim nosaltres a l'hora de dinar i de sopar. Assegura, realment això no només ho pensen els canadencs i canadenques.
No, és que anem molt tard nosaltres,
sí,
eh?
Sí, sí, perquè assegura que ha vist gent sopant a les 11 de la nit, quan a Canadà el més habitual és sopar a les 5 de la tarda.
Ma, potser no caldria a les 5.
Potser es passen,
per el clima. Però, home,
exacte.
Les 9 és una bona hora, per exemple.
Almenys, sopar a les 5 a l'estiu no acompanya,
no,
perquè
no,
moltes persones dinen a les 5.
Fa solana.
Si fas un dia de platja.
Exacte. Sí.
I res, tot afegint que no entén com poden arribar a... Ah, sí, una altra cosa relacionada amb el menjar, que no entén com anem a un restaurant i compartim menjar. Saps allò típic que fas amb qualsevol persona que vas a un restaurant? Sí. Dius, ai, unes tapes, o ara pico de lo teu, tu piques de lo
meu. És el millor.
Doncs no ho entén, perquè diu que allà cadascú menja del seu plat.
Ai,
escolta'm.
Avorridots, eh?
Una miqueta, una miqueta. Sí, sí. Ara sí, per acabar, que sapigueu que aquest vídeo que ha publicat el seu compte de TikTok ha agradat tant que s'ha fet viral aconseguint més de 200.000 visites.
Déu-n'hi-do.
I ha obert, com sempre en aquests tipus de vídeos, un debat a les xarxes sobre si té raó o no. Hi ha aquells, com sempre, que se senten molt identificats amb el que diu i d'altres que asseguren que no té raó. Però deixeu-me abans d'acabar dir-vos un dels comentaris que més gràcia m'ha fet quan els estava llegint, perquè saps una cosa, Joan Trias?
Tira.
Lo millor d'aquests vídeos són els comentaris.
Sempre, sí.
Perquè,
sempre.
Sí.
A Twitter passa el mateix, eh?
Exacte. I és que un usuari diu, atenció, eh? A las 5 de la tarde estoy merendando, chiquilla. ¿Cómo voy a cenar a las 5 si a las 8 voy a volver a tener hambre?
Clar.
Doncs no em puc sentir més identificada.
Sí, sí,
a mi això de sopar a les 5 de la tarda no em va bé.
Home,
a no ser
no,
que vagis
no.
a dormir a les 8.
Les 5, no, sí, estaríem en aquest programa.
Exacte.
Sopant. Soparíem
exacte.
En aquest programa.
Exacte.
Va, més cosetes, Núria.
Va, ara canviem radicalment de tema, perquè és hora d'obrir plana pels consells del lifestyle. Avui, amb la calor com a gran protagonista.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella.
Quin clàssic, eh?
Sí.
M'agrada
sí,
molt
sí.
aquesta música.
Crec que he parlat expressament de la calor per poder posar aquesta cançó.
Veus?
No, escolteu-me, és una realitat. Aquesta setmana han pujat les temperatures.
Sí, es nota.
Es sí, nota, sí, fa més calor que ara fa uns dies i tot apunta que aquest estiu serà igual d'insuportable que el passat. Perquè l'any passat va ser insuportable.
Sí, va fer molta calor.
I més aquí a Barcelona.
Això és molt conversa d'ascensor, eh? Cada any fa
també.
Més calor.
Sí.
També.
És que és veritat. És a dir, viure a Barcelona, en un pis petit com és el meu cas...
Que no té aire.
Que no té aire. Que ha d'utilitzar el típic ventilador de peu, que no va bé.
Allò mou l'aire calent i ja està, eh?
Sí, però una cosa...
Comprovadíssim, tranquil. No, és insuportable. És per tot plegat que avui us porto alguns consells perquè mantingueu ben fresques les vostres cases i pisos durant l'estiu sense, a punt important, la necessitat d'utilitzar aire condicionat.
Home,
gràcies.
Perfectíssim.
Per què? Primer de tot, perquè no gastem tant. D'aquesta manera no gastarem tant.
Clar.
I segon, perquè no tothom té la sort de tenir-ne una casa.
Clar. I tercer, pel medi ambient.
També, clar. Sí, quan he dit gastar ja em referia
en
això. Escolta'm, consell número 1 i primordial.
Sí.
I de veritat que ja faig un spoiler. Totes les coses que diré semblen evidents. Però si no ho seguim
no
fil per randa...
Clar.
No, després ens queixem que suem.
Ja. Sí, clar. Sí.
I llavors, a l'altra cara de la moneda, et dutxes més i gastes més aigua. I per la sequera
tampoc va bé.
El consell número 1 és ventilar la casa a primera hora del matí.
Mm-hmm.
Sí, mira. Si cal, ens hem de posar una alarma,
veus?
Si sou d'aixecar-vos més tard. En aquest cas, la raó és molt senzilla i simple, i és que durant els matins les temperatures són més baixes, i, per tant, aquest es converteix en el millor moment del dia per atrapar l'aire fresc i renovat.
Mm-hmm.
Ens l'emportem nosaltres.
Sí,
perquè,
sí.
Clar, si
millor,
no?
millor.
I permeteu-me un altre consell dins d'aquest mateix consell, que seria ventilar durant 30-45 minutets ben bons perquè faci efecte.
Mm-hmm.
És a dir, no serveix allò de ventilo 10 minutets i ja està.
Re, eh?
No, ha de ser una bona estona i, sobretot, a primera hora del matí.
Val.
Això sí, relacionat amb els tempos que us estic dient, tingueu en compte que tot depèn de les dimensions de la casa.
Clar.
Si tens una mansió...
Ui,
doncs,
serà
no ho sé,
estona.
Serien dues horetes
clar,
ben bones,
clar, clar.
El consell número 2, baixar les persianes.
Mm-hmm.
Val? Acte seguit de ventilar la casa i per aconseguir mantenir aquest aire fresc i renovat que volíem, el més important és baixar totes les persianes, tant de les habitacions com del menjador, eh? Totes
mm-hmm.
les que puguem. D'aquesta manera aconseguirem evitar que la calor penetri a través de les finestres i, a més, si ho feu d'aquesta manera, podreu estalviar el consum d'aire condicionat.
Fixa't.
A la línia del que dèiem al principi. El consell número 3, llums parades.
Exacte.
Llums parades.
Sí.
Atenció, perquè és una altra gran recomanació que seria evitar encendre no, tots aquells aparells elèctrics i llums.
Mm-hmm.
I atenció en el detall, perquè per molt petita que sigui la bombeta que fa llum, emet calor igualment.
Fixa't.
Per molt petita que sigui. Per tant, els experts aconsellen que només tingueu encesos aquells aparells i llums que siguin imprescindibles per seguir vivint. Ja casos extrems, eh? Llavors, el consell número 4, no sé si us esteu donant compte que si no compliu el primer, el segon ja no té sentit.
Sí, és això. Val. Jo m'estic apuntant quins compleixo.
Ara fem-ho. El consell número 4 és omplir la vostra casa / pis de plantes.
Ah,
això
sí?
No us ho esperàveu.
No, per res.
Molta atenció, perquè hi ha un gran nombre de plantes que el que fan és omplir i aportar frescor a les llars.
Vaja.
Sabíeu això?
No.
No.
Doncs alguns exemples, per si les voleu anar a comprar avui al sortir del programa, la llengua de tigre, l'areca,
sí,
o inclús la cinta.
Fixa't tu.
Escolta'm, noms fàcils de recordar.
Home.
No? Llengua de tigre, areca o cinta. I aquestes, com us deia, són tres plantes que porten moltíssima frescor i, per tant, ens van perfecte.
Uh-huh.
I, clar, com és evident, com més grans siguin i més les refresqueu, doncs més sensació de frescor hi haurà a les vostres cases.
Un apunt per caçadors furtius i per reis. Llengua de tigre, la planta només, eh?
Sí, sí, estaria bé.
Sí, sí.
Val.
T'ha agradat aquesta, eh?
Sí.
T'ha agradat. A mi són molt boniques, t'he de dir. Que les he buscat i són estètiques.
Ah, mira.
Dos per uno.
Mira.
A la moda estarem.
Va, i el consell número 5, i ja per acabar, aprofiteu-vos, i no us espereu el que us diré, dels extractors de calor, els que hi ha a la cuina.
Mm-hmm.
Sí? Ah. Extractors, es diuen?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. I és que no sé si ho sabíeu, però els extractors de la cuina no només serveixen per evitar el fum o les males olors del menjar, sinó que, atenció, també són ideals per eliminar la calor.
Bona. Ah.
Val? Per tot això que us dic, és fonamental que quan aneu a cuinar l'enceneu, això jo crec que ho fa gairebé tothom,
mm-hmm,
i d'aquesta manera evitareu que la calor es concentri i la vostra cuina acabi convertint-se en un petit forn dins de la mateixa casa.
Veus?
Llavors, ja està, val? Poden semblar bajanades, però com us deia a l'inici d'aquesta subsecció, amb la pressa de la rutina, doncs moltes vegades oblidem fer alguns d'aquests passos i després arribem a la tarda, i què passa? Que som més suor que persona.
Clar.
Efectivament.
Val? Per tant, i més a Barcelona, la línia que dèiem a l'inici. I com que la calor va per llarg, sembla ser, doncs us portaré més endavant alguns truquets casolans, money zero, com diem, i que tenen a veure més amb el menjar, us sembla?
Molt bé, molt bé.
Quantes en feies tu, Joan, d'aquestes coses?
Mira, totes menys les 5.
La 5 era?
És que he perdut els papers. La 5 era la d'aprofitar els extractors. No tenia ni idea que servia això per eliminar la calor. La llums parades la segueixo. Saps què passa? Que tinc un gat a casa.
Ui,
quan arribo,
mal assumpte.
Cada dia em trobo un llum obert.
Ah, sí? Obre llums?
Sí, obre llums. Mira,
carai,
hi ha gats que obren portes, hi ha gats que obren calaixos, el meu obre llums.
No està bé.
És així.
Jo el de la finestra, de ventilar, diguéssim, sí, el faig bastant. L'únic que no tanta estona com tu dius, Núria, però el de les finestres baixades sí que ho complim bastant, sí, eh?
Bastant vol dir cada vegada que canvies els llençols o... Ah,
no. Mira, quina telepatia, perquè...
Estaves pensant, no?
Sí, perquè escrivint
perquè
aquests...
sempre de
no,
rebre.
No. Ui, no és un atac.
Ah, val.
Però quan escrivia aquests truquets me n'he trobat amb un altre que no l'he incorporat perquè ja em van parlar, que és el tema de canviar els llençols.
Fixa't.
Es veu que contra més els neteges, clar, això no és gaire lògic amb allò d'estalviar aigua, però bé.
No, però portes frescor, suposo,
sí,
no?
Sí, frescor. I una dutxa, abans d'anar a dormir.
Fixa't.
I els llençols nets, Andreu,
sí,
els hauràs de canviar més sovint a partir d'ara.
Nina, tu què?
Jo les plantes no ho sabia, haig de dir, però la resta sí que ho sabia bastant. Sí,
mira,
sí,
veus?
Uh-huh. Lo de les plantes està molt bé, perquè a més...
Sí, tant.
Donen vida a una casa.
Núria, tu què? Els segueixes tots o no?
Sí, tots.
Ara.
És que jo, saps què passa, Joan? Que si no els segueixo, el meu pis d'un metre quadrat...
Clar, també és veritat.
Algun dia no em veieu tornar. No, perquè és increïble. En fi.
Va, ara sí, anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Aitana Ocaña.
Sorry, perdón.
Us sona aquesta cançó?
Home,
moltíssim.
Home,
sí o no?
Això tenia 10 anys jo quan ho ballava.
Ui, doncs i ara qui la canta és sí, Aitana Ocaña, eh?
Fixa't. Mira, tenim Esther Bey.
Ai, per favor,
perdona,
podem fer un vídeo d'això?
Sisplau.
Andreu,
mira,
que no puc llegir fer vídeos.
Oi, que se'n va corrents.
Esther, aviso por megafonia.
Esther Bey, que estava ballant això, sí. Com si no hi hagués demà, eh?
Clar, aquesta cançó és que ens ha de sonar sí o sí.
Sí, Esther Bey, que deu ser una de les assídues...
A fer línies de ball.
A fer línies de ball.
T'he de dir que l'Esther Bey cada dia em sorprèn més, perquè ahir que parlàvem en aquest programa de sardanes, em va dir que en sabia molt de ballar sardanes.
De debò?
I tant, la veus ballant una sardana com aquesta cançó, m'encanta.
Deu tenir uns bessons...
Chica todo terreno.
Deu tenir uns bessons com els braços de Rafa Nadal. Deu tenir uns bessons.
Escolta'm, el que us explico, jo tiro,
Sí, sí.
El que està sonant de fons és Las Babies, val? El nou single de la cantant catalana que s'ha convertit en el segon avançament del seu nou àlbum, Alfa.
Mm-hmm.
Aquest, com us podeu imaginar, i ara ho dèiem, és un single que només unes hores després d'haver-se publicat ja s'ha vist envoltat de polèmica al considerar-se un plagi de la mítica cançó Saturday Night.
Home, que en principi no, jo pensava que era un cover, això.
Ara t'explico.
Ah?
De la cantautora i productora anglesa Wickfield. Mm-hmm. A veure si ho hem dit bé, perfecte. Tot i que Sembla ser que no és un plagi, perquè hores més tard s'ha sabut que el que ha fet Aitana és un conegut sample.
Ah,
val, que és, que és pagar pels drets d'autor per publicar la cançó. Tot i això, l'Andreu m'ha explicat que primer es paga un 50% d'aquests drets d'autor i més endavant, depenent de les visualitzacions i l'impacte que té, es paga més o menys.
Clar.
En fi, però un tema molt envoltat de polèmica. En aquest cas, com us deia, es desconeix la quantitat exacta que l'artista catalana ha pagat per tirar endavant aquest nou single, però el que està clar és que una vegada més Aitana Ocaña ha aconseguit trencar tots els esquemes i situar-se en el podi d'aquelles artistes més influents després d'unes hores, de poques hores, d'haver publicat la cançó. Així doncs, avui, com no podia ser d'una altra manera, em despedeixo amb ella, amb Aitana Ocaña i aquest Las Babies / Saturday Night.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Ahí estás, tío.
Quiero bailar perreando toda la noche con las babies. Quiero brindar por un amor que nunca fue.
Hoy no.
Sorry, baby, sorry.
Por la niña buena, por la niña mala y por esa amiga que se vuelve hermana. Por un lunes largo que se hace fatal, pero llega el viernes y me siento high, ay. Que la calle me espera, la gente se entera que yo estoy soltera de vuelta. Party la noche entera con todas mis nenas. Dicen que la vida es buena.
Perdón.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Vinga, va, dos minuts i ja arribarem a dos quarts de quatre de la tarda. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en Català en General, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar als nostres oients, crec, o no, exactament, o futurs oients, potser, què?
Doncs avui m'he desplaçat a les portes de la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Física i Química, allà a la Diagonal, a Barcelona, per fer recolzament a tots els nostres futurs universitaris.
Per tant, futurs oients.
Exacte. O no, convidadíssims a escoltar-nos ara, també.
Des de ja,
Sí.
Sí, tant.
Si no estan fent l'examen.
Ara.
Ah. Com ja sabreu, avui s'inicien aquestes proves d'accés a la universitat, que duraran fins al proper divendres, dia 9 de juny. Recordem també que al setembre hi ha aquesta segona convocatòria, que tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 de setembre.
Uh-huh.
D'acord? Les proves d'avui, llengua castellana i literatura en primer lloc, després llengua estrangera, i després passàvem a les optatives, anàlisi musical, ciències de la terra, cultura audiovisual, física i geografia, etcètera, etcètera, que s'estan realitzant ara mateix fins a les 4:30. Demà trobarem història, per exemple, i divendres llengua catalana i literatura, entre d'altres, que les optatives es reparteixen entre tots els dies. Ara cal saber com els hi ha anat als estudiants al sortir de la primera prova, llengua castellana i literatura, a la primera de totes aquestes exàmens. Quines sensacions tenen? Com els ha anat? Escoltem.
Bé, o sigui, espero treure un 6, un 7.
Jo crec que bastant correcte.
A veure, bé, jo crec que bé. Més o menys m'ha anat bé, però sí que estava molt nerviosa.
El que portem fent tot el curs no ens ha sorprès molt, tampoc.
No ha sigut com molt heavy.
Els nervis i d'estar allà i inseguretat, que m'ha gustat molt començar l'examen.
Bueno, sí, bones sensacions. El primer examen, good.
Crec que pitjor del que m'esperava, però, bueno, aquí estem.
Bé, bastant bé el primer examen. Es podria millor, però bastant bé.
Un examen menys, saps?
Estic molt contenta perquè jo he fet l'opció A i el text era fàcil i em preguntaven sobre el llibre últim que m'he llegit. O sigui, tot bé, confio bastant.
Genial.
Genial?
Bueno, menys la redacció, però...
Escolta'm, a tothom li ha anat bé, eh?
Però espera't, perquè sí que hi ha... sembla que enguany hi ha certes exercicis, no?, complicats, com cada any, eh? Cada any ens trobem
una pregunta difícil.
I descobrim, doncs, si tots comparteixen aquesta opinió, que sembla ser que els hi ha anat prou bé, eh? Però aquesta última noia deia la redacció.
Ai.
Atenció a aquesta redacció, que és de l'opció B, hi ha dues opcions, sempre, a l'examen. Els hi preguntem quina ha estat la pregunta més difícil que han trobat d'aquesta prova de castellà. Som-hi.
L'únic que a l'expressió escrita havies de parlar una mica de la teva opinió d'un text que no s'entenia molt bé, però s'ha fet el que s'ha pogut.
Les lectures, una mica. Les preguntes eren molt ambigües i una mica rebuscades.
Però jo la redacció de l'opció B, perquè era bastant difícil i l'he fet a voler.
També el text, el segon, l'opció B, el text era com que quasi mai l'havíem practicat, o sigui que, bueno.
La redacció de l'opció que hem fet, escriure un text a partir d'un altre text, però era un text de condició humana i no sé què, i argumentatiu era complicat.
De la condició humana.
Aquesta era difícil.
La de crear l'oració, que et ficava, per exemple, adverbi interrogatiu. I no em sortia la frase.
També les que... La crec que tenies que escollir una frase i després dir per què era gramatical. Em vaig liar perquè no sabia què m'estava preguntant realment.
Sí, jo crec que una que hi havia semblant també, que no tenies ni que escollir la frase gramatical, ja te la posaven i tenies que explicar per què i no sabia molt bé com explicar-ho.
O sigui, l'opció B, jo he començat fent l'opció B i era molt més complicada, però el text era molt fàcil. I llavors al final he dit no, em canvio l'altra.
Compte l'opció B, eh?
L'opció B sembla que ha estat la més complicada de les dues, tot i que sempre hi ha aquests paranys de totes dues opcions, eh? Clar, el que ara volem saber és quants dies porten estudiant aquests futurs universitaris i oients de la caravana. Escoltem.
Tres setmanes i mitja. Tres setmanes i mitja.
Que s'ho pren en sèrio.
Dues setmanes.
Una setmana i mitja o així.
Per totes, dues setmanes, però per càstig el dia abans.
Jo, menys d'una setmana. Jo crec que en 5 dies ho he intentat fer tot. I es pot, eh?
4 dies.
Així fort, 4 dies.
Des del dissabte.
Perdona?
Des del dissabte. És que soc la típica... Jo no sé estudiar. No se'm dona bé. Se'm dona bé en pullar. I doncs, si m'ho he d'aprendre de memòria i si és sota pressió, m'ho llegeixo un cop i ja m'ho sé. I doncs vaig començar a estudiar el dissabte i hi ha algunes assignatures, com per exemple castellà, català, anglès, que no m'ho he mirat, però en canvi filosofia, història i tot això m'ho he empullat i aquestes són les que jo aspiro a arribar amb més nota.
Escolta'm, aquesta gent estudia molt ràpid, eh?
Una mica de límit, podríem
la
dir.
La que més, em sembla que hem escoltat 3 setmanes.
3 setmanes?
Escolta'm.
Sí, sí. I ja per curiositat, volem saber quins estudis universitaris volen acabar cursant i ens diuen això.
Infermeria.
Jo, farmàcia.
Enginyeria informàtica.
Dret.
Jo vull estudiar criminologia.
La psicologia a la pública.
Bueno, jo estic apuntada a un grau, però he dit vinc a treure'm la CL per si de cas passés qualsevol cosa o per si no m'agradés el grau en un futur i vull fer alguna carrera, doncs per tenir-la ja. He de veterinària. I llavors em pillaria sociologia o alguna cosa així.
Jo me'n vaig a la privada, però amb beca, perquè a la pública la carrera que vull fer és un 12,8. No llego ni per atrás. Vull estudiar el doble grau de dret i relacions internacionals.
A veure. He escoltat un futur criminòleg?
Sí.
Doncs ho té molt fàcil. 3w.radiostel.cat té un podcast de criminologia impressionant que fem des d'aquest programa i que convido a escoltar-lo perquè em vagi prenent més que res.
M'ha encantat la falca publicitària.
Sí, home, i
tant. Està molt ben trobada.
Crims o gairebé.
Vinga, va, ara és hora de donar pas al...
El bonus track.
Pau treballa i estudia, repassa punts i llibres, sota el taulell mig d'amagat.
saps el que m'agrada, aquesta cançó?
Ai, pensava que m'anaves a dir que l'has ballat molt.
L'he cantat molt, l'he cridat molt.
L'has cridat molt?
Sí. Mm.
Mira, Joan, el bonus track d'avui és d'una noia que ha fet l'opció B, aquell, l'opció més complicada, sí, teòricament, de l'examen de castellà, i ens explica quines sensacions té i quina carrera vol cursar. Atenció, sí, perquè déu-n'hi-do. Escoltem.
Ai. Una mica sin más, perquè jo, com que he vist la primera opció i he dit, com? O sigui, jo no, en plan, no havia entès... Jo no sabia que era Tomàs no sé què, jo no sabia. Em pensava que era algú que ens havíem de saber ja, saps, com lo del Buero Vallejo, i dic, bueno, aquest no sé qui és. I he fet la segona, i me l'he inventat, però m'ha sortit bé, perquè ho he comparat amb ella, i resulta que hem posat el mateix, però el mateix. Si jo tinc fe, espero que surti bé. A veure, jo vull entrar una privada, llavors la nota de tall és baixeta, però està complicat, llavors disseny d'interior. Bueno, la pública és impossible que entri perquè és un 11, llavors jo ja estic una mica desesperada.
No ens fiem mai de les notes de tall, encara que siguin privades, estudiem i intentem treure la nota
exacte,
més alta possible.
Sempre. De fet, ja ho he vist, està desesperada, però a la vegada té molta fe en aprovar. Ara sí, a escoltar la veu dels estudiants. Com a expert del dia, volem contactar amb un altre estudiant.
Home.
Estem parlant d'Adrià Silva, estudiant de l'Institut Lluís Companys de Tordera, i també, atenció, matrícula d'honor a batxillerat. Adrià, molt bona tarda. Adrià, tenim? No escoltem l'Adrià.
Tenim a l'Adrià ara mateix. Adrià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara sí que et tenim. Escolta, Adrià, he escoltat matrícula d'honor al batxillerat?
Sí, tinc matrícula d'honor.
Bravo!
Bravo, bravo,
bravo,
Adrià!
Bravo, Adrià. Volem estudiants així, Catalunya.
Espera't, no t'ho perdis, perquè també va guanyar el Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques pel seu treball de recerca sobre la indústria de la moda, el fast fashion, eh? T'ho esperaves, Adrià? Com ho vas viure, rebre aquest premi?
Doncs no esperava, o sigui, bueno, en el fons sempre tenia aquesta esperança de guanyar. Creia molt en el meu treball perquè sabia que era de molta qualitat i que els meus professors i tutors m'ho havien dit que era un molt bon treball. I, bueno, ho vaig viure amb molta emoció, la veritat. Tota la meva família es va posar a plorar, els tutors que em van acompanyar també es van posar a plorar, els meus amics també estaven supercontents, saltant de l'alegria, va ser molt únic.
Adrià, escolta, no et volem molestar massa en aquestes hores tan complicades, però digue'ns quines sensacions has tingut tu aquests primers exàmens. Com t'han anat?
M'ha anat molt bé. O sigui, vull dir, a veure, no vull ser ara un gafe, però ui, bastant bé. He fet castellà i anglès i la veritat, o sigui, estan en el nivell, vull dir, ho he fet, he sabut fer-ho tot. O sigui, estic molt content amb el resultat.
Adrià, comparteixes les opinions dels teus companys de Barcelona? Quina pregunta diries que ha estat la més complicada de tots dos exàmens?
Bueno, a mi el que em surt costar molt és l'anglès. O sigui, l'anglès, bueno, més bé la part del listening, perquè això ja és una algo extern i llavors jo no sé molt bé què és el que dirà i llavors... Tot i així, m'ha anat molt bé el listening, del que esperava, perquè a mi els listenings normalment no és que em vagin malament, van bastant bé, però vull dir, tenia molta por al listening, perquè, clar, no depèn de mi.
Clar, clar. Adrià, sabem que vols estudiar Administració i Direcció d'Empreses. Has estudiat molt per aquestes proves, Pau?
Sí, bueno, a veure, com tots. O sigui, vull dir, porto 2 setmanes amb un intensiu d'estudiar, i... I, bueno, clar, és tot el que hem anat fent als cursos, durant el curs. Vull dir, o sigui, això ha sigut una mena de repàs que en 2 setmanes, per un intensiu de 2 setmanes per fer les proves.
Uh-huh. Adrià, ara et queden alguns exàmens per fer. Com els encares?
Bueno, amb ganes, però molts de nervis. Tinc ganes d'acabar ja avui. O sigui, tinc molt clar que quan tanqui els ulls, torni a obrir, ja estaré a divendres a les 4 de la tarda i que ja s'haurà acabat. O sigui, però... L'angoixa i els nervis que sento abans d'entrar a un examen són molt forts, però tinc moltes ganes d'acabar-los ja i sé que sortiran molt bé i tinc moltes ganes, la veritat.
Adrià Silva, estudiant de l'Institut Lluís Companys de Tordera, matrícula d'honor a batxillerat i premi a Ernest Lluch. Moltíssimes felicitats, molta força, t'enviem moltíssima força des de la caravana. Que vagi molt bé i fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Espera.
Ui.
Adrià...
Sí?
Ja que et tenim avui, dic, calla, tanca'm una coseta. Dic, si ets la nota més alta de Catalunya, el batxillerat de selectivitat, aquest podrem fer una trucadeta?
Uf. Tant que sí, Ho dubto, perquè la veritat és complicat treure la nota més alta, però...
Ja veurem, ja veurem.
I tant que sí.
Adrià, molta força, que vagi molt bé. Una abraçada ben gran.
A vosaltres, moltes gràcies.
Adéu, adéu. 38 minuts que passen ara mateix de les 3 de la tarda. Gràcies, Nina. Nosaltres anem a publicitat i de seguida parlem d'una altra cosa bastant més seria també, a part del futur dels estudiants, que és el futur de la nostra terra. Fins ara.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal, unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal, demana a l'herbularis, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Vinga, va, 4 minuts i ja arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. Moment ara per obrir Plana Científica, com cada dimecres arriba en aquest programa a l'hora d'obrir el capó. Avui volem parlar d'una de les darreres notícies més impactants pel que fa a l'estat de salut de la nostra Terra, i és que els científics de tot el món ja fa més d'una dècada que van definir nou límits del sistema Terra a escala global i local en aspectes com l'increment de la temperatura, la biodiversitat, l'aigua o els nutrients. Ara, però, un gran estudi internacional publicat a la revista Nature, i on hi han participat més de 40 investigadors d'arreu del món, n'han quantificat la situació. Fins on pot aguantar la Terra perquè hi hagi vida? La situació actual és reversible? Per donar resposta a tots aquests dubtes, ja podem saludar a aquesta hora Júlia Crespin, investigadora predoctoral al grup de recerca Consolidat en Geociències Marines al Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà de la Universitat de Barcelona. Júlia, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Júlia, sembla que fa una dècada, ara ho explicàvem, la comunitat científica va establir una sèrie d'indicadors, i ara el darrer estudi publicat aquest maig passat a la revista Nature, ho dèiem, veiem que 40 investigadors asseguren que ja hem traspassat la majoria d'aquests límits que fan de la Terra un lloc segur. Per posar un context, quants indicadors hi ha i quins s'han sobrepassat?
Mira, actualment, en aquest nou estudi, com tu comentes, que l'ha fet la mateixa persona, l'investigador líder és Rockstorm, que és el Johan Rockstorm, és un investigador molt important en aquest àmbit. N'ha definit 8 en aquest nou, en l'anterior en va definir 9. La diferència entre aquests dos estudis és que ara s'estan quantificant els límits segurs per la Terra, com tu comentes. Quins s'han sobrepassat? Doncs tenim tots els cicles biogeoquímics, com poden ser el cicle del nitrat i el cicle del fòsfor. Després tenim el consum tant de l'aigua superficial com de l'aigua que prové l'aigua subterrània. Els ecosistemes, la seva funcionalitat i la biodiversitat d'aquests ecosistemes. I l'únic que no s'ha... falta els aerosols, que me'ls deixo, gairebé me'ls deixo, els aerosols, que sí que s'han pogut quantificar. El que passa és que a l'estudi indiquen que hi ha moltes diferències a nivell regional, per tant, encara no s'ha pogut quantificar a nivell global quan seria. Sembla que estem per sota del límit, per tant, que està bé, però com que no s'ha pogut quantificar a nivell general, perquè hi ha moltes zones del món on ja s'està patint aquests impactes, doncs no està quantificat a nivell global el paper. I el que no s'ha passat al límit segur és el canvi climàtic, que justament és el que més ens preocupa. No s'ha passat el límit segur, però s'ha passat el límit en el qual es compleix una justícia i podem patir danys, tot i que aquests riscos encara no són lo suficientment importants com perquè traspassi aquest llindar. El llindar perquè passi el límit segur és 1,5 graus respecte, respecte als nivells preindustrials, que com sabem és el que es va establir a l'Acord de París, i ara mateix estem a 1,2, 1,25, així que estem a puntet de traspassar-lo.
Per qui ens estigui escoltant i li acabi d'explotar el cap, tranquils, ara anirem desgranant tot això i sabrem què vol dir tot el que està passant al nostre planeta. Abans, però, per posar més en context aquests punts que ara dèiem, com s'estableixen aquesta sèrie de punts o d'indicadors? És a dir, com podem saber que a partir d'aquell punt ja la Terra no aguantarà més, per dir-ho d'alguna manera?
Mira, és una mica complicat, perquè establir aquest tipus de paràmetres costa molt. Per això, quan es va publicar el primer estudi el 2009, encara no s'havien definit bé aquests límits segurs i justos. Però el que es mira és un cop s'arriba a un punt d'inflexió dintre d'aquest sistema, és a dir, que canviï l'estat de manera radical, per dir-ho en grans trets, aquest és el punt on ja deixa de ser segur aquest sistema.
Val. Com saps, hi haurà gent que, o no, que ens estigui escoltant, però sovint hi ha gent i ens hi trobem, que diuen que el canvi climàtic ja ve donat per el canvi cíclic històric, no? Això fins a quin punt és cert?
Mira, no és cert de cap manera.
De cap manera?
De cap manera. De fet, la radiació solar està baixant, o sigui que hauríem de tenir un refredament. Per tant, està més que comprovat, l'evidència és òbvia, que l'augment de la temperatura mitjana de la Terra és en gran part deguda a l'impacte antropogènic. L'impacte natural és molt petit en comparació a l'antropogènic i la causa principal són l'efecte dels gasos hivernacle, en concret el més especial que coneixem tots és el diòxid de carboni.
Ara sí, vinga, va, anem punt per punt per entendre-ho tot plegat. Comencem, per exemple, per l'excés de fertilitzants, perquè segons diuen a l'estudi és el pitjor indicador. Nitrogen, fòsfor, ara ens ho deies, com a principals protagonistes d'aquesta hiperfertilització. Com afecten aquests elements als ecosistemes?
Doncs afecten d'una manera molt negativa, perquè si ens arriben més nutrients a les nostres aigües, jo sóc oceanògrafa, per tant em toca molt de prop, però això també afecta tant als rius com a llacs i altres tipus d'aigües. Si tenim molts nutrients, què passa? Que hi ha molta fotosíntesi, hi ha molta productivitat. Què passa amb això? Que les aigües es queden sense oxigen perquè l'oxigen es consumeix, per tant, el que acaba passant és que proliferen algues que són molt nocives per aquesta zona, perquè tot aquest tipus de nutrients fa que es multipliquin per mil, és com si fos un càncer.
Val.
Un càncer d'una zona concreta. Llavors, la zona és com si morís. Canvia pràcticament tot l'ecosistema, perquè es queda sense oxigen i els nivells de nutrients han variat i, per tant, la vida d'aquella zona ja no pot passar com havia passat fins a aquell moment.
Dit així, perquè no soni a populisme, hi ha mètodes per eliminar o retirar aquest tipus de fertilitzants tan nocius?
No és el meu tema d'expertesa, però diria que és bastant complicat perquè quan nosaltres introduïm una pertorbació a un sistema és molt difícil de canviar-ho. Tot i que existeixin alguns mètodes o s'hagin fet algunes proves pilot per revertir aquest tipus de problemes, fer-ho a gran escala a nivell global jo diria que és pràcticament impossible.
Va, parlem de més paràmetres, perquè, per altra banda, si no tinc entès malament, i ens ho deies, ens ho explicaves molt bé, Júlia, l'escalfament global del planeta, un dels límits que comentàvem, s'ha traspassat del límit del grau. Actualment estem en l'augment de l'1,2 i s'ha d'evitar arribar a aquest augment de l'1,5, com es va establir, ens ho deies, a la cimera del clima de París, a la COP21. El ritme que estem anant, això és aturable?
Jo crec que no és aturable. S'haurien de fer molts canvis de manera radical i vull que s'arribi en aquest punt, però veient com avança la societat, ho veig molt complicat, ho veig molt, molt, molt complicat. A l'1,5 arribarem segur, jo n'estic segura. De fet, ara ve un fenomen molt conegut en altres zones, que és el Niño, a qui ens toca més de lluny, i es creu que amb aquest fenomen del Niño es podrà arribar a l'1,5. Per tant, hem d'anar en compte perquè...
Ja, els propers mesos.
Bueno, el Niño dura més d'aquests mesos, sí. Però sí, es creu que es pot arribar.
Wow.
Però són estudis preliminars encara, perquè el Niño encara no ha arribat, són només projeccions, i s'ha d'anar molt de cuidado perquè és el que parlen justament en aquest estudi de Rockstorm, és que quan s'arriben a punts d'inflexió hi ha coses que ja no es poden aturar, és com una cascada d'impactes. Per tant, i tots aquests límits planetaris estan interconnectats, per tant s'ha d'anar amb molt de compte i s'ha de tenir consciència del que estem fent i el nostre impacte en tots aquests, processos.
Clar, ara et deia, és aturable i em deies no. És però retardable?
Sí. És a dir, jo crec que si volem seguir visquent com vivim ara, s'ha d'actuar ja. Mm-hmm. Perquè ja estem començant a notar els impactes, quines temperatures estan fent aquests últims estius o ara al Nadal. Jo recordo anar amb màniga curta.
Sí, sí, aquest Nadal s'ha notat moltíssim.
Clar, si nosaltres, que som humans, ho patim, imaginem com ho viuen altres sistemes. El 91% de la calor que nosaltres emetem la guarden els oceans.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Pel que fa a Catalunya, més dades, eh? Fa dos dies veiem com els experts del Monitor Públic d'Emissions de Catalunya estimen que després de la reducció del CO2 vinculada a la pandèmia, les emissions van créixer un 2% el 2021 i un 3% el 2022. Semblen dades baixes, però imagino que no és bona notícia que es continuï per aquest camí.
No, bueno, és que la primera cimera del clima va ser als 90 i fa molts anys que sabem que les nostres emissions de diòxid de carboni estan provocant un augment en la temperatura mitjana de la Terra. S'han aturat les emissions o s'han reduït? No, al contrari. Cada any superem el límit i cada any creixen més. Per tant, alguna cosa no l'estem comunicant bé als científics perquè no està funcionant.
Parlant de pandèmia, per cert, fa dues setmanes l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, va advertir als governs que es preparessin per si torna a haver un nou patogen que porti a tot el món a una altra emergència sanitària, com la del Covid-19. L'emergència climàtica potencia que puguin sortir noves pandèmies?
Sí, ho potencia perquè en climes on la temperatura és més alta, normalment els patògens tenen la capacitat de multiplicar-se més i trobar, no?, on tu estàs més calentet, no?, ui, que bé, doncs em reprodueixo més. De fet, si tu deixes una placa al costat del radiador, segurament et sortiran... La temperatura afavoreix que es multipliquin més aquests bacteris i, en aquest cas, doncs, patògens.
Anem a altres dades, perquè unes altres protagonistes són les aigües superficials i subterrànies i el seu estat. La Júlia abans ens ho deia, investiga els impactes del canvi climàtic en el mar Mediterrani mitjançant models oceànics. L'estat de salut dels nostres mars i oceans, Júlia, fins a quin punt són claus en la lluita contra l'emergència climàtica?
Bueno, són vitals, perquè els oceans, per mi, òbviament em dedico, soc oceanògrafa, per mi els oceans són la base de tot. El nostre planeta està format en la seva gran part per aigua i molts cops no el tenim en compte. I l'oceà, com t'he dit, absorbeix tota aquesta calor que la nostra atmosfera no és capaç de retenir. I no només això, sinó que també guarda aquest carboni que nosaltres deixem fora. Hi ha molta preocupació en el món científic, tot i que encara no s'ha arribat a un consens sobre això, en què arribi un dia on l'oceà ja no tingui més capacitat per absorbir aquesta calor o absorbir aquest diòxid de carboni, i llavors nosaltres en patirem molt més les conseqüències. L'oceà ens protegeix dels temporals, ens dona biodiversitat, ens dona un munt de vida, d'oci. La gran majoria de la població viu a la costa. És molt important protegir els oceans si volem seguir visquent aquí.
Clar, ara ens ho deies, que els oceans absorbeixen aquesta quantitat de calor, i jo recordo que a finals del mes de maig vèiem com s'albirava una balena menys d'una milla de l'Hotel Vela de Barcelona. Entenc que això és per la pujada de temperatura del mar, també del nostre mar, del Mediterrani?
Bé, Amb això no t'ho sabria dir exactament, perquè el tipus d'avistaments d'aquest tipus de vertebrats tan grans, de balenes i etcètera, etcètera, no és tant pel fet com per l'augment de temperatura, sinó de que són coses puntuals que potser de normal no veiem. Jo no em dedico a estudiar els animals, així que no t'ho sabria dir en el terme de les balenes, però diria que no està relacionat.
Mira, t'ho pregunto diferent, eh? Parlàvem d'oceans, però pel que fa a casa nostra, parlem del mar Mediterrani. En quin punt es troba el mar Mediterrani?
Doncs el mar Mediterrani ja ha passat el llindar d'un grau i mig.
Wow.
S'escalfa un 25% més ràpid que la resta del planeta, perquè és un mar amb unes característiques molt úniques en referència a la resta del món, perquè és una mar semitancada i conflueixen tant una elevada pressió humana, perquè hi ha molta gent que viu a la costa aquí en el mar Mediterrani, però a més té una elevada biodiversitat i riquesa biològica. Per tant, aquests dos punts la fan especialment vulnerable al canvi climàtic i, com t'he dit, ja s'ha arribat al grau i mig respecte als nivells preindustrials.
Clar, si continuem parlant d'aigua, crec que és necessari remarcar un titular que llegíem avui mateix a la redacció, era un titular del diari El País, que deia el següent, El Ártico perderà todo su hielo por primera vez en las próximas décadas. De fet, diuen que la NASA i la ESA, l'Agència Espacial Europea, pronostiquen que entre el 2030, que està aquí al costat, i el 2050, arribarà el primer setembre sense gel.
Sí.
És una barbaritat, això.
És una barbaritat i és molt trist, però ja fa anys que s'està veient, arriba, no arriba, i està arribant. Jo pensava, quan estudiava el grau o el màster, que el vaig fer en canvi climàtic, no pensava que això passés tan ràpid, i sí que està passant i és molt preocupant, perquè si deixem de tenir gel a l'estiu, a l'Àrtic es pot desestabilitzar. És un dels punts d'aquestos d'inflexió que es defineixen en el camp del canvi climàtic. Uh-huh. És un punt d'inflexió respecte a l'estabilitat de la Terra.
Què significarà aquesta desestabilització?
Doncs pot afectar a molts punts a nivells de corrents, a nivells de clima també, perquè hi ha la interacció amb l'atmosfera, i sobretot, tot el tema de desfer-se, si es desfà el gel continental a l'Antàrtida, doncs l'augment de nivell del mar.
Tornem a l'estudi de la revista Nature i els seus límits. Si fem una mirada al futur, veiem que s'arriben a sobrepassar tots aquests indicadors. Quan passi això, serà definitivament impossible sobreviure al planeta Terra?
No, voldrà dir que estem en un estat de risc on la vida per la civilització humana començarà a ser molt complicada. Aquí nosaltres estem a un país que està desenvolupat, i per tant, si tu vius en una situació que no és de pobresa extrema, segurament trobaràs alguna manera d'en sortir-te, però la vida com la coneixem ja no existirà, perquè no tindrem recursos, no tindrem menjar, serà molt complicat que puguem viure com fins ara.
Deixa'm fer-te una pregunta amb tota l'expertesa que tens, tot i que segurament serà més d'opinió personal. Ara parlàvem de la COP21, aquest tipus de cimeres serveixen per pal·liar tot això?
És un dilema important. Jo crec que és molt important que els científics d'arreu del món es reuneixin i transmetin als polítics sobre la situació que està passant, l'estat en el que estem. Tots els que ens dediquem a això estem pendents d'aquest acte, de les conclusions que es treuen dels estudis. És vital que tots els esforços científics s'uneixin en un lloc com la COP, però també té la vessant en que no deixa de ser un event on la gent també influeix molt el poder que tens i els diners que tens. Llavors, és molt complicat perquè, òbviament, hi ha països que posen condicions i posen restriccions en els estudis que després surten publicats.
Juli, ens queda un minutet, però no vull deixar-t'ho de preguntar, perquè abans ens deies on ens hi posem ja o anem cap al Pedregar. Si ens hi posem ja, per on ha de passar la solució? Què hem de fer sí o sí, ja, a partir d'allà?
Mira, nosaltres poca cosa podem fer. Tu ja estàs fent bé perquè m'estàs fent aquesta entrevista a mi i jo
Gràcies.
Estic dedicant-me a això. Però el més important el tenen els polítics, tenen la font de tot, perquè són qui poden prendre mesures i aplicar restriccions que realment siguin útils. Europa, Amèrica, no s'està fent el suficient. De fet, una de les coses que diuen en aquest estudi, bueno, que va fer una conferència la persona a l'Stockhorn, al Rockstorm, perdó, deia que justament els països on s'apliquen més mesures no estan sobrepassant encara més els límits que no pas els altres. Per tant, ser més conscients del que està passant, ser més estrictes i, sobretot, transmetre això a la població.
Júlia Crespí, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a la caravana. Que vagi molt bé.
Bona tarda.